Pere Miró, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi. Bon dia.
És així, no? Més o menys, dit d'alguna manera, és així, no?
Home, mira, m'has fet riure una mica, realment, perquè, mira, jo començo el meu primer dia de jubilació, podríem dir, tal com deies, encara que no total, però estant a la feina, perquè avui, avui tenim un comitè executiu del Comitè Olímpic Internacional i això forma part de les meves noves funcions, o sigui, de continuar estant en aquest comitè executiu, o sigui que sí, jo començo la meva jubilació treballant.
Va, fins quin dia continuaràs treballant segur?
Bueno, en aquesta nova funció, l'acord que hem arribat amb el president és de que continuaré fins que ell acabi el mandat. O sigui que, si es compleixen els plaços que marca la Carta Olímpica, el president Bach hauria d'acabar a l'any 25, aproximadament a mitjans del 25.
Val, a mitjans del 25, és a dir, després dels Jocs Olímpics de París, l'any després, eh?
Exacte.
Perfecte. I llavors ja vol dir que llavors sí que hi ha punt i final o ja veurem què diu el proper president del Comitè Olímpic Internacional?
Bueno, mira, jo ja he après amb aquesta història meva d'aquest amor amb el moviment olímpic de que mai no puguis dir mai més, no? Però, vaja, actualment us ho dic que les perspectives sí que són aquestes de que realment jo acabaré en aquell moment definitivament, espero, definitivament.
Val. Una pregunta que sempre li faig és quants països del món a data d'avui ha visitat Pere Miró països que tenen comitè olímpic, estem parlant, eh? Quants països portes en aquell mapa? El mapa té un mapa al seu despatx on té enganxades, efectivament, xinxetes enganxades. Quants països portes ja?
Sí, mira, ahir ho vaig dir perquè ahir vam tenir un acte per mi molt emocionant, que va ser ahir a la tarda, doncs, aquesta despedida, podríem dir, oficial del meu càrrec. I aleshores, en el meu discurs, vaig poder recordar això, i per tant ho tinc fresc, són 167.
167. Quants països té el món amb comitè olímpic propi?
206. O sigui, no parlem d'estats independents, si no recordo malament, estats independents, membre de Nacions Unides, em sembla que són 193-194, sense comptar Kosovo, que no és membre, però que molts consideren i considerem estat independent, i aleshores nosaltres en tenim 206 perquè hi ha alguns estats independents que per raons històriques tenen més d'un comitè olímpic.
O sigui, per entendre'ns, dels 206 països del món amb comitè olímpic, que són la immensa majoria, només no has anat a 39.
Exacte, sí, exactament.
Però encara pots fer d'aquests 39, encara hi pots anar algun de cara abans del 2025 o no?
Oi tant.
És a dir, l'assessoria també implica viatjar, l'assessoria del president del Comitè Olímpic Internacional?
Bueno, de forma limitada, però, esclar, la paraula limitada és molt subjectiva i no sé exactament què voldrà dir, però espero viatjar molt menys de lo que he fet fins ara, això és veritat. Però gràcies sí que em faria anar amb algun d'aquests que em falten, si és cert.
Per tant, el que interpreto que farà Pere Miró a partir d'ara és, el que ha canviat en la vida de Pere Miró és que en lloc de treballar físicament al Comitè Olímpic Internacional, treballarà des de casa i quan el truqui el president el anirà a veure per veure què passa.
Doncs mira, exactament ho has definit perfecte, perquè per a mi un dels punts claus de mostrar que la vida ha canviat és aquest, i el primer que vàrem acordar, i ho vaig demanar jo per acceptar aquesta nova funció, va ser no tenir despatx. Està clar, no tenir despatx, i avui, mira, ara em trobes aquí parlant des del meu despatx encara, perquè una de les meves tasques avui, a part d'aquest gran plaer de parlar amb tu i amb tots els oients, és d'estar a la comissió executiva del CIO, com deia, i sobretot de començar a buidar el meu despatx ple de records i ple de papers.
Ara en parlarem, perquè, esclar, Pere Miró arriba just després dels Jocs Olímpics de Barcelona, no?, a Lausanne.
Sí, just després. O sigui, ara farà aviat 30 anys que vaig arribar aquí, a Lausanne.
Va. Clar, si ara et pregunto els millors Jocs Olímpics, em diràs... mira, t'ho faré fàcil. Com el 92, tu ja... Com el 92, tu formaves part de Barcelona, millor que ho deixem córrer. A partir del 96, els millors Jocs Olímpics, quins han estat?
A veure, els millors és molt difícil de dir, perquè dins de lo millor hi ha molts elements, no? Però ja per a mi, sí, que això serà més fàcil, per a mi, els que jo he trobat millors, que m'hi he sentit més a gust i que he sentit més l'ambient del públic, tot el que hi havia al darrere, jo posaria probablement en primer lloc Sydney, que es van recordar, em recordaven molt els Jocs de Barcelona, potser, i per tots els altres que he assistit han sigut molts bons Jocs Olímpics, i n'he fet 15 des que estic al Comitè Olímpic Internacional, i 18 des que he començat la meva carrera. O sigui que, podríem dir, puc jutjar una mica. Tots han sigut bons, tots han tingut bones coses, però per mi Sydney com a jocs d'estiu i Vancouver com a jocs d'hivern, per mi han sigut els dos que m'han marcat més.
El pitjor?
Home, això és difícil de dir. Difícil de dir. Hem tingut moments difícils en molts jocs. Podríem dir, però sobretot des d'un punt de vista logístic, dificultats n'hi ha sempre, i si em permets preferiria d'aquest punt no ficar un rànquing.
D'acord. Deixem parlar de la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030.
Digui.
A data d'avui, a les 10 i 12 minuts, en perspectiva que això en dues hores pugui canviar, del dia 1 d'abril del 2022, Pere Miró, com veu aquesta candidatura olímpica?
A veure, si tenim tot seny, si anem tots junts, si realment es continua explicant aquest relat magnífic que tenen aquests jocs. Aquests jocs tenen un relat magnífic, que és la solidaritat d'unes grans ciutats amb la muntanya, de la protecció del territori i realment d'un benefici a mig i llarg termini per tots els que hi viuen. Si es continua explicant tot això i es continua anant, o es va, tots junts, diríem, com diu el meu amic Alejandro Blanco, aquí hay partido, sempre li agrada dir. Pues bueno, pues aquí hay partido, si realment pues es donen aquests elements.
Estàs sorprès per la reacció de l'embat del president de l'Aragó?
Com no conec amb el senyor Lambany, pues en realitat no em puc sorprendre d'una reacció d'un senyor que no conec.
Ja. Clar, ara explicava el Miquel Iceta, no oblida, ministre de Cultura i Esports, que clar, que les firmes ja estan col·locades. Diu que ningú no entendria que una d'aquestes firmes ara, diu, vés a la porta al Comitè Olímpic Internacional i deia-los que una d'aquestes firmes no hi serà, que és la de l'Aragó. Això el Comitè Olímpic Internacional difícilment ho entendria. Difícilment ho entendria?
A veure, aquí m'haig d'excloure una mica, perquè esclar, jo segueixo molt l'actualitat de casa i vaig seguint, veient, entenent o no entenent, però jo diria que això situat en el context mundial de moltíssima gent que no coneix la nostra problemàtica interna, doncs jo diria que sí, evidentment sorprendria. Sí, perquè doncs, ja en aquest moment, quan el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va enviar la primera carta que en el nou sistema, Jordi n'hem parlat alguna vegada, en aquest nou sistema, doncs, quan un comitè olímpic, que és l'únic, recordo, és l'únic, és l'única institució en cada país que pot obrir la porta a una candidatura davant del Comitè Olímpic Internacional. Doncs quan el senyor Alejandro Blanco, en el mes de juliol del 2021, va enviar una carta al president del CIO, el senyor Thomas Bach, anunciant que hi havia un interès important per fer uns jocs d'hivern al Pirineu, doncs ell va ajuntar-hi tres cartes, que eren el seu aval, que ell anava en sèrio, perquè és clar, el Comitè Olímpic Espanyol no té, podríem dir, les possibilitats de decidir per als estats o per als països, no? I per tant, doncs, ell va ficar una carta del Pedro Sánchez, una carta del president aragonès i una carta del Lambán. I aleshores quedava ben clar que hi havia una voluntat junta de Catalunya, Aragó, i beneïda per Espanya, de que realment es fessin uns jocs. Clar, si aleshores un d'aquests elements es perd pel camí, clar, lògic que ens tinguem que ficar moltes preguntes des de Suïssa, és normal.
Tenen tots aquests problemes altres candidatures? És a dir, per exemple, Vancouver, Salt Lake City, Sapporo, tot això, i tenen aquests tipus de problemes?
A veure, cadascú en té de problemes, això t'ho puc assegurar. El que passa és que són diferents. Clar, ni el, podríem dir, els Estats Units, per dir-ho d'alguna manera, no? I sobretot la regió, podríem dir, de Salt Lake City, ni Vancouver, el Canadà, ni altres, no tenen la mateixa problemàtica o la mateixa situació que tenim a casa. Per tant, esclar, algo similar no ho tenen, això és cert, però tenen altres, perquè dic clar que tenen altres coses a polir tots, cadascú té coses a polir.
Clar. Recorda, Pere Miró, si als Jocs Olímpics de Barcelona, queda molt lluny en el temps ja, però aquests merders polítics existien?
Sí, però en un context diferent i d'una forma diferent. Però sí, sí, existien, evidentment. Existien, van existir. Es van haver de polir també molts cantos en aquella època. Però el context global probablement era, jo m'atreviria a dir, almenys tal com ho sento ara, una mica menys crispat.
Clar, I aquí l'altre dia l'Alejandro Blanco, en aquest estudi aquí al Monarracú, deia el president del Comitè Olímpic Espanyol, el que no acceptarà el Comitè Olímpic Internacional és que la pregunta d'aquest referèndum que s'ha de fer sigui binària. És a dir, no acceptarà que sigui un sí o un no. Això és veritat?
A veure, jo t'ho diria d'una altra manera. Nosaltres mai dictem, mai, en els candidats a organitzar jocs com han de posar una pregunta per sondejar l'opinió pública. Mm-hmm. És més, ni els orientem amb com, de forma oficial almenys, perquè ho dic clar. Aleshores, però si ens interessa conèixer quin suport té una candidatura, perquè és clar, uns jocs no es poden organitzar en cap país, ni en cap ciutat, ni en lloc del món, que no hi hagi un suport popular, això ho hem viscut sempre. Per tant, nosaltres el que volem és estar segurs de que la candidatura que ve ens explica que té un suport majoritari. Ara bé, com realment aquest suport majoritari s'expressa és un tema que cada candidatura ha de decidir i ens ho ha d'explicar.
Hi haurà un referèndum, és a dir, pinta que hi haurà un referèndum, també em diuen una cosa, que és que la majoria de comarques, i quan dic de majoria de comarques refereixo als presidents dels consells comarcals, la majoria estan a favor, que, o sigui, no farien el referèndum. Estan a favor dels jocs i de no fer el referèndum. És a dir, tirarien pel dret ells, perquè en algun, la majoria dels casos ho veuen com una oportunitat. Clar, el referèndum, evidentment, és un risc.
A veure, si nosaltres, la candidatura X, la que sigui, sigui la candidatura Pirineus o sigui la d'Àfrica del Sud,
D'acord.
Evidentment no existeix per als Jocs d'hivern. Bé, i ens planteja que realment ells han consultat tots els alcaldes de tots els municipis implicats i que realment, a través dels alcaldes, s'expressa una opinió majoritària de que realment de que hi ha un suport popular. Nosaltres ho analitzem d'una forma i podem entendre que els alcaldes democràticament elegits pues, representen a un poble, no? Per això els elegeixen. I si ells expressen de que hi ha aquest suport, nosaltres, evidentment, és una manera d'entendre que hi ha un suport. Si una altra candidatura, Àfrica del Sud, ve i ens diu, escolti, nosaltres, per entendre aquest suport popular, hem organitzat un referèndum. Pues, escolti, pues molt bé, pues nosaltres prenem nota i sabem que aquesta opinió popular ve a través d'un referèndum amb una, podríem dir, consulta directa. Aleshores, les dues formes són maneres d'explicar-ho. Nosaltres entenem que cada una d'elles té una lògica al darrere, té una manera de pensar al darrere, que reflexa una mica la societat de cada lloc, i aleshores poden ser ambdues absolutament comprensibles. Per tant, Jordi, si tu em diries, i perquè vegis que vaig una mica pel dret, si el Comitè Olímpic Internacional accepta que l'opinió, diríem, l'opinió de suport popular ve expressada sense pregunta, sense referèndum, directa, consulta directa, jo diria que si se'ns explica bé i que realment se'ns expressa que les institucions, que per alguna han estat elegits els representants del poble, si estan a favor, escolti, per què no? És una bona manera d'explicar-ho, també.
Tinc dues preguntes sobre el tema i si vol preguntar algú d'aquí a la taula estaré encantant que ho faci. Per la primera, entendria que la candidatura no portés el nom de Barcelona? Ho dic perquè s'ha parlat de que se diria Pirineus i prou, però també li pregunto a Pere Miró, coneixedor del moviment olímpic, si la marca Barcelona, vinculada ja a un projecte olímpic d'enorme èxit de l'any 92, és bo que estigui en el nom.
A veure, tècnicament es pot dir com la candidatura decideixi. Per tant, si la candidatura es digués, i parlo amb hipòtesis, purament Pirineus, tècnicament és possible, el Comitè Olímpic Internacional ho acceptaria perfectament. Si em dius aleshores, i llavors és una opinió ja molt personal, sí. Si el nom de Barcelona col·locat al costat d'un altre nom amb una candidatura té impacte, Jordi, quasi no fa falta ni que ens ho demanem. Tothom sap el que va ser Barcelona 92, i tothom sap encara, jo quan vaig pel món, i escolta, com us he dit alguna vegada, quan jo em presento a vegades com director general adjunt del COI, això a vegades pesa, però el que pesa més és dir que jo havia estat un dels responsables dels Jocs de Barcelona. Això sí que pesa.
2 + 2 = 4. I una altra. En el cas que Catalunya... Ahir Catalunya va dir, a través de la vicepresidenta Laura Vilagrà, la consellera de Presidència, va dir... escolti'm, estem aquí... Si ho hem d'organitzar a Catalunya, escolti'm, aquí estem preparats per poder-ho fer. Tindria ara la mateixa força o en tindria menys sense l'Aragó?
A veure, no puc jutjar-ho, sincerament. Vull dir, a mi m'han arribat, podríem dir, m'han arribat informacions sobre les reunions tècniques, sobre el que es va pensant en cada lloc. Evidentment, Catalunya té molt bones instal·lacions. Catalunya té molt bones instal·lacions. Aragó té molt bones instal·lacions. I, sobretot, no s'ha d'oblidar que l'Aragó sol i havia presentat dos vegades una candidatura olímpica pels Jocs d'hivern. Jaca, jo recordo, quan jo vaig ser membre de la comissió d'avaluació les dues vegades, i aleshores Aragó té molt bones instal·lacions. Per tant, jo sempre soc partidari d'ajuntar i de sumar. Ajuntar i sumar sempre és bo. Incloure sempre és bo. Excloure, a vegades, o sortir-se'n, és, des del meu punt de vista, menys bo, i abans tu mateix, sense entrar des del punt de vista tècnic, simplement des del punt de vista del que és la percepció, les cartes ja rebudes, etcètera, etcètera, pues, em sembla que l'anàlisi ja està fet.
Ernest Folk? Sí. Ernest.
Senyor Prevenio, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quin és el límit de temps perquè aquesta candidatura es pugui presentar havent tingut l'acord d'un referèndum, estigui cohesionada, si el projecte ja sigui una cosa absolutament sòlida i definitiva? Ens pot explicar els timings de tot això, com estan en aquests moments?
A veure, això abans, i perdó que m'extengui un segon, perquè penso que és important entendre el procés actual de decisió sobre una ciutat, un país que organitza uns jocs, no? Fa un temps era molt clar en el timing, es deia, bueno, 7 anys abans s'ha de decidir i 9 anys abans es comença el procés de candidatura, que implica tota una sèrie de coses molt concretes des d'un punt de vista tècnic. Aleshores, per raons que ara no entraré, però que he explicat moltes vegades, pues és, vosaltres sabeu que el procés de decisió ha canviat totalment, perquè havia arribat un punt en què era insostenible, totalment insostenible, els costos, els temps, etc. I ara el que fem és un procés de decisió basat en el que diem un diàleg. Aquest diàleg comença pues, quan els comitès olímpics d'un país volen. Exemple, el senyor Blanco va enviar una carta al Comitè Olímpic Internacional a l'any 2021, 9 anys abans dels Jocs, del 2030. I aleshores, a partir de que el Comitè Olímpic espanyol, en aquest cas, doncs ha enviat aquesta carta al CIO oficial amb un recolzament dels tres presidents que dèiem, nosaltres entenem que hi ha intencions serioses per part d'aquest Comitè Olímpic. Repeteixo sempre, per part d'aquest Comitè Olímpic, que és l'únic interlocutor, i que llavors aquest Comitè Olímpic assenta al seu voltant el que creu convenient per fer credible aquesta candidatura i perquè sigui real. A partir d'aquí s'estableix aquest diàleg. Què vol dir el diàleg? El diàleg vol dir una interacció entre la candidatura i nosaltres. D'una banda, ells ens van explicant els progressos, sigui de qualsevol tipus. Tècnicament, com estan pensant les instal·lacions, les ubicacions, a nivell de suport, com dèiem abans, a nivell, evidentment, de suport polític, a nivell de tot, ens van explicant. I nosaltres pues, anem interaccionant, intentant doncs, ajudar-los, intentant millorar certes coses que ens presenten, especialment a nivell tècnic, parlem. Parlem sobretot a nivell tècnic. I a partir d'aquí, a veure, aquest joc, que diem, amb aquesta candidatura, és el mateix que amb les altres. O sigui, que el mateix que ara estem fent amb el Comitè Olímpic Espanyol s'està fent amb algun dels altres noms que el Jordi ha dit i que són certs. Aleshores s'està fent i es va avançant amb aquest diàleg. I no hi ha data fixa. I, sobretot, no hi ha una comparació clara. Sinó simplement es va avançant i quan s'entén que una o dues d'aquestes candidatures estan realment consolidades del tot i que entenem que poden estan en condicions de ser declarades doncs, seu de jocs. En aquell moment, la comissió que treballa amb aquest tema presenta una proposta a el que és la nostra Assemblea General, la sessió del CIO, perquè ho decideixi.
És a dir, sí. Perdoni, Pere, digues.
Li acabo. En aquest moment estem amb això. El 2030 ens falten encara, en aquest moment, 8 anys, més o menys. Jo crec que sense, avui en dia, no hi ha una obligació de decidir 7 anys abans, però a mi em dóna la impressió de que intentarem de que aquests processos, amb A, B o C, siguin tancats abans, com jo diria, abans de mig 2023, com a molt dins d'aquí un any. Per tant, esclar, sabem que hi ha un marge de maniobra per continuar avançant, però ja es va acabant.
Ja s'ha acabat allò que passava en èpoques que era molt maco, que era allò de sí, Geroner de Bus anunciar que el Comitè Internacional Olímpic reunia en sessió plenària a Lausanne. I és que això ens ho sabíem tots els de l'escola. Atribuir la gent de l'avançament que hi ha olimpiat, ho sabíem tots en aquella època. Aquest discurs de Samaran, el gran dia, al Palais de Bollier, efectivament, estem parlant de l'any 86, això va ser, crec recordar.
Exacte.
86, efectivament, al Palais de Bollier de Lausanne, un migdia. La Glòria vol preguntar. Endavant, Glòria.
Sí, hola, bon dia. Ha estat, com correspon, una persona molt educada i molt diplomàtica. Evidentment, els que tenim memòria per recordar el que va passar a Barcelona 92, va haver-hi, déu-n'hi-do, si va haver-hi embolics polítics, i jo crec que gairebé diria d'un calat més profund, calat profund del que hi ha ara, però sí expressat d'una forma...
Més elegant, no? Potser.
Sí, una forma més discreta. Ara, les galetes institucionals van ser, jo tinc la impressió, bastant més fortes d'això que estem vivint. Ara, jo tinc la impressió, i aquesta és la meva pregunta, que el que passa aquí és que els decibels potser superen en volum la importància del desencontre. I aquesta, aquí sí que li demanaria la seva valoració des de l'observador, que està recabant tota la informació. No es tracta tant com d'un problema institucional o polític irresoluble i d'un enfrontament acarnissat com un tema de decibels, no, potser?
A veure, sincerament sóc incapaç, malgrat que he donat una opinió lleugera sobre el 92, sóc incapaç de comparar en profunditat les coses, perquè el 92 jo estava, podríem dir, responsable sobretot de temes molt més tècnics que polítics. Per tant, jo evidentment vivia aquella situació, però estava molt menys implicat o era molt menys coneixedor d'aquest calat que vostè deia, no? Però si parlem d'avui i parlem de decibelis, està clar que a mi em dona la impressió que el problema de decibelis és a Catalunya, és a Espanya i és arreu del món. Avui en dia hem convertit certs debats que poden ser, des del meu punt de vista, fàcilment resolubles, mínims, realment en un espectacle públic. I aleshores, evidentment, sense que jo tingui res en contra de certs de que sigui clars i transparents les coses que passen, però, evidentment, penso que hi ha molt d'espectacle destinat a interessos, moltes vegades, molt particulars, de persones, de partits, etcètera, etcètera, i no parlo exactament de Catalunya, que quedi clar, o d'Aragó, parlo en general. Aleshores, pues sí, penso que té raó vostè, és qüestió de decibelis, però això passa arreu del món.
Jordi Bosch.
Bé, bueno, evidentment sempre hi ha moltes connotacions polítiques. Jo suposo que el Comitè Olímpic, i bon dia, que no ho havia dit, el Comitè Olímpic Internacional es troba en processos molt vius a tots els llocs del món que volen fer els jocs, no? És a dir, que està acostumats a aquestes coses. Però sí que m'ha cridat l'atenció una notícia que ha passat una mica desapercebuda, en els últims dies ha sortit però ha passat desapercebuda i que en algun moment donat sembla que una mica es colava en aquest debat sobre els Pirineus, que era el fet d'una candidatura olímpica a Madrid, és a dir, en un estat moure dues candidatures gairebé simultànies encara que siguin d'estiu i hivern alhora és molt difícil. Això en un moment donat fa uns mesos jo estic a Madrid gran part de la setmana i veig gent en els àmbits polítics, periodístics, etc. Això hi va ser-hi en algun moment. Però fa 4 o 5 dies em va arribar una notícia que jo vaig entendre que potser era un mètode que vostè ens l'ha introduït, que està fent el Comitè Olímpic, que és com les opinions prèvies, no? Com les recomanacions, no? És a dir, es recomana que Madrid no es presenti de moment, a la propera, etc. És a dir, que això s'ha produït i que d'alguna manera centra una mica més el tema dels Pirineus. En algun moment donat, això ha estat sobre la taula, la possibilitat de que coincidissin temporalment dues candidatures al mateix estat?
A veure, si parlem en general, que si és l'última part de la seva pregunta, en algun moment jo sé que hi ha hagut països que han estat valorant quin tipus de candidatura els convenia més. O sigui, hi ha països, i li puc donar un exemple, puc dir el nom clarament, Canadà, perquè hi ha una carta que ens va arribar fa un temps, doncs que el país en si, el Comitè Olímpic, estava interessat en fer uns jocs, perquè avui en dia, malgrat el que algunes persones diuen, el món, sincerament, jo veig que continua estant interessats en els jocs com aquest motor de desenvolupament realment d'altres coses. Doncs Canadà estava interessat en fer jocs, en general. I ens deien que havien de valorar bé si d'estiu o d'hivern. I per tant estaven valorant això. Per tant, precedents n'hi han, situacions similars n'hi han. A Espanya, concretament, i referit al tema que vostè em deia, doncs miri, seré absolutament obert, perquè el senyor Blanco, penso que fa uns dies, va fer unes declaracions públiques sobre això, dient que no hi havia en aquest moment cap interès o cap perspectiva per part del Comitè Olímpic Espanyol, que repeteixo, i ho sento una vegada més perquè quedi clar, és l'únic que pot presentar una candidatura davant del Comitè Olímpic Internacional. Ell ja fa uns dies, jo vaig llegir unes declaracions que deia que el tema de Madrid, mentre hi hagi la candidatura de Pirineus sobre la taula, és un tema totalment aparcat i que no se'n parla d'aquest tema. Ell ho va dir en públic i jo els hi puc confirmar que això ens ho ha dit a nosaltres el Comitè Olímpic Internacional, no en privat, sinó amb aquestes discussions que tenim, que he dit, amb aquest diàleg, i que, evidentment, això forma part d'aquest diàleg, de comprendre's. I ell va aclarar ben clar de que realment, mentre hi hagi aquesta candidatura sobre la taula, pues el tema de Madrid no hi és.
Mm-hmm. Efectivament, que descartava el 2036, que es va parlar per recordar l'inici de la Guerra Civil, el centenari de la Guerra Civil, que seria un bon moment perquè Madrid presentés candidatura. En aquest estudi, Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, va dir que no, que no, que no, que no, que el 2036 segur que no, que més endavant sí. De seguida, Víctor i Pere, sí. Però tinc una informació que em confirma el Marc Martínez Amat, que és que en aquests moments hi hauria al govern de Catalunya sobre el tema del referèndum dues opcions, i que això està a punt de fer-se públic. Si no és avui, serà dilluns. Mm-hmm. Però que seria una d'aquestes dues opcions. Una, la mateixa pregunta a les 9 comarques, però vinculant en 6 i no vinculant en 3, de debò fotem... És un país que fem les coses molt rares, eh?
Sento, eh?
Molt rares.
Tinc una molt bona amiga que va dir jo...
Ja me bajo. Vale, no. És a dir, fem una... Quan, a més, em consta, no sé si algú voldrà dir això, que les reunions amb alcaldes i presidents dels consells comarcals tot van dir, escolta, em fa falta que fem el referèndum? Això és el que van dir tots ells, eh? I els del territori. Val la pena? Bé, és igual. Però sí, hi haurà referèndum perquè, evidentment, el govern s'hi va comprometre.
Val.
Però una és la mateixa pregunta a les 9 comarques, però vinculant en 6 i no vinculant en 3, o la segona opció seria vinculant a totes, però una pregunta diferent o preguntes diferents per aquestes 3 comarques. Vostè és diplomàtic. Digui el que hagi de dir vostè, que jo no puc dir perquè em tancarien a la presó.
Vostè vol que realment jo acabi la meva funció d'assessor del president.
Exacte.
Abans de començar, veritat?
Que li acaben de promoure això, pobre home.
És molt... De bo, eh?
Ai, si et permet, no opinaré.
D'acord,
molt intel·ligent de la seva banda.
Ho entenc. Per ser, i una altra cosa que li vull dir. Escolta, s'ha parlat molt de Sarajevo. I a més aquí ho ha dit tant en Ricard Font com el propi Alejandro Blanco, la possibilitat de Sarajevo, que té això sí unes instal·lacions, diguem-ho, bastant batustes i obsoletes. Però el nom de Sarajevo sumaria a la candidatura?
Home, a veure, aquí penso que s'hauria d'analitzar dues coses. Si realment parlem purament de la percepció popular i de la manera d'explicar un relat, que és molt important avui en dia, un relat per a aquests jocs. Repeteixo que ja ha passat el temps en el qual buscàvem únicament aquells 16 dies fantàstics amb el millor de lo millor pels 16 dies. Avui en dia el Comitè Olímpic Internacional pensa sobretot en aquest projecte global que ajuda a quelcom. No? Doncs dins d'aquest projecte global, evidentment, sumar Sarajevo amb tot el que va passar a Bòsnia, amb tot el romanticisme, permetim la paraula, del que podem pensar d'aquesta unió, amb el que Barcelona ja va fer a Sarajevo, que va reconstruir tot un barri després de la guerra. Evidentment, és un relat molt potent. Ara bé, n'hi poden haver altres també molt interessants, de relats.
D'acord. Víctor.
Sí, bon dia, senyor Miró. Explicava vostè que hi ha molts països interessats en els Jocs Olímpics. Explicava el cas de Canadà. També és veritat que a molts països hi ha persones que desconfien dels Jocs Olímpics perquè es pregunten... Qui prodes? A qui beneficia això, no? A mi m'agradaria que vostè viés un missatge a aquestes persones que veuen coses fosques, que potser n'hi ha, no ho sé, digui-m'ho vostè, darrere d'una organització dels Jocs Olímpics, per saber si realment beneficien o no beneficien a les vides de les persones concretes que viuen aquests llocs on es convoquen aquests Jocs Olímpics. Què els diria a aquestes persones que ara mateix aquí estan escoltant-nos i desconfien de que s'organitzin aquests Jocs d'hivern?
Miri, molt senzill. Que nosaltres, des del Comitè Olímpic Internacional, avui en dia no donarem caps Jocs Olímpics a cap projecte que no presenti realment un benefici, almenys que ho entenem nosaltres, per aquest territori, per aquest país. Volem que els Jocs Olímpics, a part dels 16 dies, que això s'ha de respectar moltíssim, que hi ha els millors atletes del món i se'ls ha de respectar amb aquests atletes, amb les millors condicions. Però a part d'això, aquest projecte ha d'estar envoltat de quelcom més, de quelcom que ens ensenyi que els responsables d'organitzar aquells jocs volen utilitzar, en bon sentit positiu, aquests jocs per un desenvolupament, per algo que ajudi a la gent que viu en aquell país. Això és senzill, tan senzill com això. Per tant, des d'aquest punt de vista, escolti, des d'aquest punt de vista del Comitè Olímpic Internacional, no sé què hi pot haver de dolent en un projecte que realment el que pretenem és que ajudi. Per tant, des del nostre punt de vista, està clar. Per tant, si hi ha persones que desconfien, vol dir que desconfien de si mateixos. No és del concepte que hi ha al darrere, és de la posta en marxa d'aquest concepte. Desconfien probablement de que els responsables locals són capaços de tirar endavant amb aquest projecte que beneficiï. Per quines raons? No ho sé. Per tant, els que desconfien, penso que desconfien de si mateixos i de les persones responsables a nivell local, perquè pot estar segur de que realment a nivell internacional els objectius estan claríssims i no penso que hi pugui haver gaire gent que estigui en contra de que pretenguem ajudar a un desenvolupament.
Són les 10:38 minuts. Pere Mas, per acabar, vol fer una pregunta?
Vaja, que hi som. Bon dia, senyor Miró.
Bon dia.
Quan ha dit això, m'ha fet molta gràcia, quan ha dit això de... He demanat no tenir despatx, em pensava que afegiria... He demanat no fer reunions, que ja seria el paradigma de la felicitat de la persona que dirigeix o que condueix alguna cosa. Però bé, dit això, tinc una pregunta i mitja. De moment faig la primera i si el Basté deixa fer la segona, farem la segona. Vostè és molt diplomàtic, i està clar que per la posició que adopta no vol posar-se en fregaus, i la resposta aquesta que ha fet sobre el senyor Lambán és antològica. Diu, no conec el senyor Lambán, per tant no puc sorprendre'm d'un senyor que no conec, ens ha dit vostè. Jo li preguntaré d'una altra manera, a veure si cola, d'acord? A veure si m'ho permet. Quan ha quedat clar que això de la decisió no vol soroll i no vol una olla de grills com la que hi havia a Catalunya entre Junts per Catalunya i Esquerra, que curiosament semblava que seria el principal obstacle per aquests jocs, un cop superada aquesta fase, li ha sorprès que la qüestió catalana interna s'estabilitzés i que el problema vingués per la part aragonesa?
Penso que li podria respondre, ho sento, amb la mateixa línia de l'anterior. No conec profundament quines són les diferències que hi ha entre Catalunya i Aragó, per tant, no puc jutjar i no puc saber el per què això ha evolucionat d'una manera o una altra.
I la mitja?
La mitja és... Tinc la impressió que potser mentre hi havia la discussió dins de Junts i Esquerra a Catalunya, el sector antijocs, diguéssim, ha fet més la feina, amb una plataforma sòlida i aconseguint el suport de dos estrelles, dos esportistes de primer nivell, com són el Kilian Jornet i l'Arcelia Segarra. I llavors jo li voldria preguntar si també li ha sorprès aquesta oposició per part d'aquests dos esportistes top a la celebració d'aquests jocs.
Bueno, més que sorprendre'm, jo he pensat que segur que no tenen la informació correcta, perquè estic absolutament convençut i tinc experiències personals, d'haver parlat amb molta gent, i no a Espanya i Catalunya, sinó parlo d'arreu del món, que en un principi havien dit coses XXX contra Jocs Olímpics, i podrien dir, una vegada ens assentem, i se'ls explica el que els acabo d'explicar fa un moment, sí. Almenys des del punt de vista del Comitè Olímpic Internacional. Vaja, jo sempre he tingut unes reaccions totalment favorables i uns canvis d'opinió totalment favorables. Per tant, jo penso que amb aquests esportistes, sobretot esportistes, i amb alguns més que no són esportistes i que estan en contra, jo penso que si se senta la gent de casa amb ells i se'ls explica d'una manera clara el que hi ha al darrere avui en dia d'una candidatura de jocs, estic convençut de que un 99% canviaran d'opinió, perquè és que realment jo, com dèiem, des d'aquest punt de vista, que intento que sigui objectiu, no hi veig raons avui en dia per estar en contra de quelcom que només busca el positiu.
20 minuts i les 11 quedem aquí, però abans d'acabar, una última pregunta, ja li pregunto... No, però no té res a veure
amb
els Jocs
Olímpics.
Jo sé que es volia jubilar,
plegats,
però no
el
ja
deixeu.
Ja sap amb qui jugo els quartos.
Ho dic en broma.
I tinc una última pregunta sobre el coneixement sobre l'esport olímpic i sobre algun esport olímpic. Entendrà Pere Miró que des de fa 48 hores estem parlant molt aquí a Catalunya del futbol femení. I estem parlant perquè hi ha hagut una imatge a nivell internacional que ahir un bon amic que treballa amb una marca internacional en comentava, que és l'èxit a nivell mundial que representa la imatge del Camp Nou amb més de 90.000 persones veient un partit de futbol femení, quan sap perfectament el Pere Miró que és un esport que, o una categoria com és el futbol femení, que en l'àmbit europeu és poc coneguda, en canvi, a altres nivells a nivell mundial, Sud-amèrica sense anar més lluny, o els Estats Units sense anar més lluny, el futbol femení és molt top. És molt top. El sorprèn aquest èxit del futbol femení en un lloc com Catalunya?
No em sorprèn. No em sorprèn, perquè Catalunya és un país de futbol, també. Sobretot de futbol. Per algú, el Barça és un altre dels nostres, diríem, banderes en el món, no? Per tant, no em sorprèn perquè som un país de futbol i avui en dia el futbol femení és molt bo, molt bo. I això sí que la qualitat del futbol femení no em sorprèn, perquè vosaltres sabeu perfectament que en els Jocs Olímpics, avui en dia, el futbol femení atreu probablement més encara expectació que el futbol masculí, on només tenim, només entre cometes, jugadors de menys de 23 anys, més un parell que poden tenir més, no? Aleshores, el futbol femení, que és, tenim totes les estrelles, en els Jocs Olímpics ja és tant o més important que el masculí, i per tant, a mi no em sorprèn gens aquesta qualitat i aquesta expectació. Simplement crec que feia falta trencar alguns, probablement no tabús, però algunes, podríem dir, falses imatges sobre el que poden arribar a fer realment el que pot fer aquest futbol femení, pel que jo tinc una admiració increïble.
Moltes gràcies, Pere Miró.
De res.
Bueno, continuarem parlant perquè no deixa físicament la seu del Comitè Olímpic Internacional, però no emocionalment, perquè continua com a assessor directe del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach. Però si algun dia va al Comitè Olímpic Internacional, té que dir-ho o no?
Mira, i si no, tinc un taburet de casa.
Taburet.
Que
això me'n recorda, això ja el Jordi Bosch ho pot recordar, un dia que... Ja saps on parlo, no, Jordi? Del tema de la taula del celler de Can Roca.
Exacte.
Que va dir... Explica.
He de venir a sopar el dissabte de la setmana vinent, li diu un industrial de Girona, amic nostre, en els germans Roca. I ells diuen, és que no tenim taula. Diu, si és per taula, la porto jo de casa.
Plegable.
Pues exactament igual que el que farà el Pere Miró. Una abraçada, Pere, i molta sort en la nova feina.
Moltes gràcies, Jordi, i una abraçada per tu i també, evidentment, per tots els de la taula. Igualment. I els oients.
Moltes gràcies.